L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Segons un informe de la Universitat Complutense de Madrid, el percentatge de dones a les orquestres simfòniques espanyoles és del 31%, xifra que contrasta amb el 41% de dones de la població activa, i un retard de 20 anys si ho comparem amb els percentatges d'altres països. I això que només estem contemplant les dones que interpreten música, no les que la creen. Avui, amb el suport creatiu de Rocío García al control tècnic, fent costat a les píndoles del Còdex Flamaric i al papà Mozart de la Simfònica del Vallès, dones compositores a l'espia de Mahler. El calendari havia tot just inaugurat un número de quatre xifres per mesurar el temps. Som l'any 1098 i en un poble de la vall del riu Rin, el que ara en diem Alemanya, va néixer la nostra primera compositora, Hildegard von Bingen. Un número rodó determina el seu destí, el 10. Doncs en ser la desena filla d'una família noble, Hildegard fou entregada a l'Església en virtut del Decimus, pel qual calia cedir a Déu un 10% de tots els fruits propis. Les cròniques diuen que Hildegard, que morí l'any 1179, des de petita tenia visions en què, entre llums i colors, sentia veus i fins i tot música. Potser aquesta que ara sentim de rerefons, una de les més de 78 obres musicals que va deixar per a la posteritat i que presenten connexions amb els cants dels primers cantors mitjavals a Alemanya. Escoltem el que resta fins que s'esvaeixi en el silenci. O Virtus Sapientae de Hildegard von Bingen. Francesca Caccini va ser la primera dona que va compondre una òpera. Nascuda a l'albada del barroc musical, el 1587 fou poetessa, cantant i compositora. El seu talent artístic captivà Claudio Monteverdi i especialment el rei Enric IV de França, a la boda del qual, amb Maria de Medicis, Caccini s'estrenà com a cantant. Caccini va compondre 5 òperes i tot i un grapat d'obres religioses, vocals i instrumentals, de les quals només ens n'han arribat una petita mostra. Per exemple, aquesta Freixe Aurate, que ens canta Shannon Mercer.
Thank you.
L'espia de Mahler.
La història ens diu que va ser alumna de Haydn, coincidir més d'un cop amb Mozart i tocar el piano a quatre mans amb Beethoven. Aquesta dona, amb tal currículum de coneixences, es deia Mariana Martínez, nascuda el 1744, filla d'un noble espanyol, Nicolás Martínez, al servei de l'ambaixador del papa a Viena. Amor platònic del poeta Metastasi, autor de llibres d'òpera musicats per Händel, Gluck i Mozart. L'obra de Mariana comprèn des d'una sinfonia a un oratori. No sabeu el que m'ha costat de trobar algun enregistrament d'aquesta vienesa filla d'espanyols que va compartir confidències amb els mites de la música mal anomenada clàssica, Haydn, Mozart i Beethoven. Finalment he aconseguit que ara puguem escoltar un adagi i un minuet d'una de les seves sonates per a piano que ens tradueix al teclat Miriam Campos. Moment del Còdex Flamaric, amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat discogràfica.
I la novetat d'aquesta setmana ens la porta el gegant Naxos, amb tres obres de cambra del compositor britànic William Sterndale Bennett, que va néixer l'any 1816 i va morir l'any 1875. En concret s'hi apleguen algunes de les obres de joventut que han sobreviscut. El sextet en fa sostingut menor, opus 8 de l'any 1835, el trio opus 26 de l'any 1839 i un primerenc quartet de corda en sol major catalogat com a Verke One Opus número 17 de l'any 1831. Per tant, tenia 15 anys quan va compondre'l. Es tracta d'un quartet en quatre moviments tradicionals, el tercer un minuet, que segueix molt de prop el tractament formal de Haydn i els models clàssics, com ho demostra el proporcionat i força ortodox allegro final que estem escoltant de fons, o la forma sonata de l'allegro moderato de l'inici, entre altres característiques. L'interpreten el Villiers Quartet. Thank you. Era el quart moviment del quartet per a cordes en sol major de William Sterndal Bennett en la novetat del segell Naxos amb música d'aquest compositor britànic.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
En aquest petit viatge a través dels segles per trobar la petjada de dones compositores, en l'estació del romanticisme ens topem amb dos noms que han travessat la boira de l'anonimat: Fanny Mendelssohn i Clara Wits. El piano, inventat en les primeres llums del segle XVIII, adquirí des d'aleshores una popularitat que l'instal·là a les llars de famílies de la creixent burgesia. En aquella època es considerava que una senyoreta havia de desenvolupar certes habilitats, com tocar el piano, cantar, brodar, que li donaven certs avantatges per encarar l'únic destí que un món masculí tenia predestinat per ella, el de trobar marit. Aquest és el cas de Fanny Mendelssohn, germana de Felix Mendelssohn, a qui el seu pare, Abraham, li va deixar ben clar què havia de fer amb les seves indomables inquietuds musicals. Obrim cometes. Filla meva, per a Fèlix potser la música es convertirà en una professió, mentre que per a tu, Fanny, no s'ha de convertir en el fonament de la teva existència. Només ha de ser un ornament. Tanquem cometes. El seu germà Fèlix apreciava el talent de la seva germana i sempre valorava els seus consells musicals, però també creia que la música no havia de destorbar-la del que ell pensava que havia de ser l'ocupació principal d'una dona. Amb el temps, però, accedia que la seva germana publiqués les cançons que havia compost. Potser li va fer canviar d'opinió el fet que durant un concert privat davant la família reial anglesa, en què Mendelssohn interpretà cançons seves i de la seva germana, la reina Victòria digué que de totes les que havia escoltat, la que més li agradava era una que no havia compost Fèlix, sinó Fanny, Italian. Escoltem-la amb la veu de Laura Kolb, acompanyada per Arlene Strutt al piano. Italian, de Fanny Mendelssohn.
Schöne, wo schöne, schlug sich der Plan, schweichende Lüfte wehen mich an. Führt es die Prosa, Lasten und Mühe, zieh ich zum Lande der Poesie. Und mir die Sonne, blaue die Luft, brille die Grün, die Witzke.
Més música de Fanny Mendelssohn, el tercer moviment del seu únic quartet de corda. Delícies. Thank you. Klarevich, nascuda el 1819, va ser una de les grans virtuoses del piano del segle XIX, a la mateixa alçada de Liszt o Paganini al violí. Als 17 anys es casà amb un compositor capdalt del moviment romàntic, Robert Schumann, a desgrat del pare de Clara, que provà inútilment davant dels tribunals d'impedir l'enllaç. El talent i les dots de Clara com a compositora eren indubtables, però els dubtes sobre la seva capacitat creativa com a dona, que imposava els costums de l'època, la van fer desconfiar d'ella mateixa, com ens diuen les seves pròpies paraules. Obrim cometes. Una vegada vaig creure que tenia talent creatiu, però he renunciat a aquesta idea. Una dona no ha de desitjar compondre. Cap ha estat capaç de fer-ho. Així que per què he d'esperar que jo ho pugui fer? Tanquem cometes. Doncs la resposta és que sí, que Clara havia d'esperar que ho podia fer, com ho demostra el que ara escoltarem, el segon moviment del seu concert per a piano i orquestra que ella mateixa estrenà el 1837, als 27 anys d'edat.
Thank you.
Clara i Robert Schumann s'estimaren profundament i fins i tot alguns cops cadascú tenia en ment a l'altre a l'hora de compondre. Robert, per exemple, va crear un moviment del seu recull Carnaval dedicat a Clara. El va titular tal com ell l'anomenava en la intimitat, Chiarina. I sona així en les mans del pianista Claudio Arrau. Per la seva banda, Clara va compondre unes variacions a partir d'un tema compost pel seu marit, Robert. Aquest tema. Les mans de la pianista Judith Alsteita al capdavant d'un pianoforte ens regalen una de les sis variacions que Clara va crear el 1854 a partir del tema del seu marit que acabem d'escoltar. Robert Schumann va morir 2 anys després, perdut en la boira de la bogeria. Clara li va sobreviure 40 anys, morint el 1896. Thank you.
música de cinema.
La primera dona compositora en guanyar l'Oscar de Hollywood a la millor banda sonora va ser Rachel Portman per la música que farceix la pel·lícula Emma, que protagonitza Gwyneth Paltrow, basada en la novel·la de Jane Austen. Tot i que jo m'estimo més la música que va compondre per aquella fantàstica pel·lícula Les normes de la casa de la Sidra, i que sona així. Thank you. Còdex Flamenc, la novetat discogràfica.
I rematem el tas de la novetat que el segell Naxos ha dedicat a la música de cambra del compositor britànic William Stern del Vènet, que va néixer l'any 1816 i va morir l'any 1875. Ara escoltarem a membres del Villiers Quartet amb Jeremy Young al piano interpretant el segon moviment del trio amb piano, opus 26, compost el 1839 i caracteritzat pel seu aire de serenata d'aparent simplicitat i l'acompanyament en pizzicato de les cordes. En conjunt, aquest trio és el primer exemple anglès del gènere en què les cordes tenen parts independents del teclat. Escoltem-lo i rematem així el coneixement d'aquesta novetat del segell Naxos amb aquest compositor poc conegut a les nostres latituds que era, o que va ser, William Stern del Vènet. Thank you.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
No hem d'oblidar tampoc el paper tan fructífer en creació com estèril en reconeixement de les compositores catalanes del primera meitat del segle XX, per exemple, la Carme Karr, escriptora i compositora que al costat de dones com Narcisa Freixas, Isabel Güell i Lluïsa Casagemas formen un interessant quartet il·lustrador del que es cuïa a Catalunya musicalment durant el modernisme. Una part de les seves obres per a veu i piano van ser editades fa uns anys per un segell discogràfic amb seu a Sabadell, La Mà de Guido, que dirigeix el compositor sabadellenc Llorenç Balzac, en el disc Compositores Catalanes, Generació Modernista, un fragment del qual ara escoltarem, en concret la cançó Non Nom dels Papallons de Carme Karr, en la veu de Maria Teresa Garrigosa.
Nits són curtes a l'estiu i la
l'espai de la Simfònica.
Els Simfònics del Vallès estrenen a Sabadell el divendres 8 de març vinent, el Dia de la Dona Treballadora, la producció Papà Mozart al voltant de la relació de Leopold Mozart amb el seu fill, l'immens Wolfgang Amadeus Mozart. Els actors Joan i Roger Pera, pare i fill, encarnaran en la seva primera trobada damunt d'un escenari els papers principals amb direcció d'escena de Miquel Gorris a partir d'un text original de Joan Pera dramatitzat per Sergi Balbel. La part musical serà conduïda per Rubén Jimeno, qui comptarà amb la col·laboració del pianista Carles Marigó i com a veus solistes el baríton Carles Pachón i la soprano Júlia Ferrés. Si començàvem el programa d'avui recordant el baix percentatge de dones que treballen a les orquestres espanyoles, el volem acabar destacant la figura no d'una compositora, sinó d'una directora d'orquestra, a més d'excelsa mezzosoprano, Natalie Stutzman, a qui ara podrem escoltar conduint una de les obres en programa en el Papà Mozart de la Simfònica del Vallès de divendres vinent. El primer moviment de la Simfonia 35, la Hafner. No hi falteu en aquest Papà Mozart. Recordo, divendres 8 de març a 8:45 del vespre al Teatre Municipal de la Faràndula. Bon viatge.